volums, amb un total de 1.200 pàgines, 1.970 il·lustracions, 150 mapes, 1.900 entrades topogràfiques. El projecte va ser impulsat per la càtedra Maria Àngels Anglada i la Diputació de Girona, i va executar-se per un gran equip dirigit i coordinat per Narcís Jordi Aragó i Maria Àngels Vilallonga. I va estar format també per estudiosos de diferents àmbits, fotògrafs, professionals i cartògrafs que van treballar conjuntament més de 3 anys per aconseguir aquest projecte. L'ALES ha esdevingut una obra de consulta i de referència molt important que ha posat els fonaments de molts altres projectes posteriors que vinculen el paisatge, la literatura i la cartografia, i on podem trobar-hi agrupat, estructurat i contextualitzat els espais i paisatges de les 8 comarques de Girona, de mà dels narradors, poetes, memorialistes i assagistes del segle XIX i XX, i que ens ha permès contemplar les ciutats, pobles, monuments i paratges del nostre territori amb uns altres ulls. Per commemorar l'aportació que ha generat aquest projecte des de fa 20 anys, hem organitzat aquest acte, que hem dividit en 3 blocs. El primer bloc es farà una petita i exquisita lectura de textos de l'Atlas Literari a càrrec del filòleg i poeta Lluís Lucero. El segon bloc, tot seguit, podrem assistir a una conversa sobre els 20 anys de l'Atlas Literari, liderada per la senyora Maria Àngels Anglada Vilallonga, que és coordinadora i directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada i de Carles Fages de Climent. També hi haurà el senyor Pinyeira, Albert Pinyeira, vicepresident segon i diputat de Cultura en funcions de la Diputació de Girona. La senyora Mita Casacoberta havia de venir, però no podrà ser-hi, i la substitueix el senyor Narcís Figueres, que és professor de la UOC. També hi haurà el senyor Xavier Cortadelles, membre de l'equip de redactors, escriptor i editor, i el senyor Pere Duran, membre de l'equip de fotògrafs de l'Atlas. Finalment, com a tercer bloc, després del torn de preguntes, el senyor Albert Pinyeira, vicepresident i diputat de Cultura en funcions, ens dirigirà unes paraules per cloure l'acte. I tot seguit, us animem a sortir al pati i us convidarem a una copa de cava per finalitzar aquesta celebració. Moltes gràcies per ser aquí i espero que gaudiu molt d'aquest acte. Doncs, Lluís.
A l'Empordà. Dues planes de Maria Àngels Anglada. Estimat el Montseny sense matistes, la plana busta en els seus llargs hiverns, els vels espessos d'imprecisa boira. Conec el ressò clar de les campanes, els vells carrers de la ciutat dels Sants, la plaça on van penjar en bac de roda. Camí dels vents, estimat l'altra plana, els vols de les gavines, els sembrats, les aigües com nosaltres indecises. Somrient, l'alabastre de les verges dins els seus temples de color de temps. El mar, que va ser un dia camí nostre. Oració al Crist de la Tramuntana, de Carles Fages de Climent. Braços en creu damunt la pia fusta, Senyor, empareu la closa i el sembrat. Doneu el verd exacte al nostre prat i mesureu la tramuntana justa, que eixugui l'herba i no ens espolsi el blat. Baix Empordà, vinyes a Ullastret, de Xavier Lloberes. Les vinyes, negres grumolls, el verd transparent dels pins, seques i obertes, de quins lívids en tant secs rebrolls, són cors immòbils o olls de gaire veu esquinçada sobre el silenci que fada cada record. Quina merla gosada la doble perla sobre la branca sobtada. La Cerdanya, el mercat de Josep Sebastià Pons. A Puigcerdà, vila agradosa, senyora i dominadora de les Cerdanyes, un clar matí de diumenge a les 10, m'estava a la plaça Major, al mig d'un bellugadís de gent muntanyesa. Un vol de criades afanyadetes la creuava de quan en quan, lluint el cos rosa, el blanc i el pentinat de tint ros. Mentre que les pageses, dretes com ciris, més acostumades a la quietud pacienta, guardaven els cistells i paners d'ous, vetllaven els pollastres i llepinots i oferien en cada mà les pobres guatlles caçades pels glavers de Cerdanya. En aquella matinada, un vell teixir i desteixir de notes lluminoses i feia un temps àngels. Les parades del mercat s'enjullaven amb el préssec groguenc, la ja madura pera de la closa veïna, el raïm d'Espanya, el meló de sang vermellosa i l'humil avellana. Més enllà, arran de les botigues, s'acaramullaven, com un altar recargolat i de gust barroc, els pualets de terra negra i aquells porrons de vidre florejat que són mostres de la ingenuïtat catalana. La Garrotxa, fajol de Mercè Devesa. El fajol ha florit, randa divina teixida amb fils d'un alba resplendent, sedosa mandarina que es posa a la tardor, místicament. El fajol ha florit, cada flor xica és una ondeta sobre el verd coixí. Quants dies de treball per fer una mica d'aquest teixit tan fi. El Gironès, un món complet i equilibrat de Narcís Jordi Agó. Els castells i les cases dels senyors feudals s'han convertit en masoveries i l'esplendor del passat és només l'escenari que dona una inesperada dignitat a la feina de cada dia. Doncs bé, aquesta confluència silenciosa del passat i del present, aquest treball que es recolza en la història, és possiblement una de les característiques essencials del Gironès. Del camí estant, on pot contemplar el fons, arran de terra, més enllà de les espesses rengleres dels plàtans de la Devesa, les siluetes inconfusibles dels campanars de Girona. La ciutat no es veu, com si estigués submergida en el tou del verd. En realitat, està enfonsada en un clot humit i dens, on l'atmosfera és carregada de boires i de fums. Allà, en aquell clot, hi tenen la seu, indústria i comerç, banca i mercat, despatxos i oficines. El Gironès és fruit d'aquest centre dinàmic que el fa viure i que justifica la seva existència. Però el Gironès, si només fos això, no seria un món complet i equilibrat. No podria ser mai el microcosmos que configura una comarca si no oferís també, a quatre passes de distància del centre urbà, l'horitzó dels espais oberts i clars, on viuen sota el sol els boscos i les arbredes, els camps de conreu i els ramats de bestiar. Tot, com a la ciutat, arrecerat al riu i acompanyat de les pedres històriques. El Pla de l'Estany. Estany de Josep Navarro Santaolària. Aigua que dorms, tranquil·la en una embosta de serres onejants i vellutades, envermellida amb la sang de la posta, negra de nits i lívida d'albades. De tantes velles llums emmirallades, busca l'hora dormit qui se t'acosta, voltat d'interrogants sense resposta. De tantes llunes, tantes nuvolades i tanta ombra fugaç fosa dins teu, com les paraules dins l'oblit de Déu, eternitat en forma de petjada. I en la profunditat d'una mirada, atraus, inexplicable com la vida, el pas sense retorn del suïcida. El Ripollès, descans a Ribes de Freser, de Teresa Pàmies. Fugint de la xafogor a tu i d'hora, la contaminació de l'aire, els sorolls i les ferums de la gran urbs, vam pujar a Ribes de Freser el 15 d'agost. Vam encertar-la. La festa major, iniciada el dissabte 14 amb aplecs sardanístics, certàmens tradicionals, competicions esportives, ballaruga l'embalat, teatre a l'aire lliure, focs d'artifici i jocs per a infants, amb participació copiosa i sedegatera, no van interferir en el repòs buscat. Ribes fou construïda com si haguessin previst inconvenients del progrés com el turisme massiu o la proliferació de l'automòbil i altres artefactes invasors de l'espai urbà. Ribes ha evitat la promiscuïtat i s'hi pot reposar en un marc natural insuperable, aire i aigua tonificants, camins per passejar a tota edat, indrets on aïllar-se amb un llibre sense fugir del món. La calma fresca, l'harmonia de rambles aturades com el passeig Guimarà, el cant del riu a frec de finestres, jardins i balconades florides, la gent afable per no servil, les esplèndides instal·lacions esportives, la noblesa de vells edificis entorn a la reconstruïda església romànica de Santa Maria, el clima assossegador, l'eficaç servei de neteja municipal, tot això i més ha estat una descoberta als meus 70 anys repicats. La selva. Des de la serra de Can Mallorca del Bosc, de Prudenci Bertrana. El Metla, estones ara s'enfilava per la muntanya amb un got d'aiguardent a la tripa i amb la punta de la cigarreta encastada al llap. Arribaven a les serres de Can Mallorca, lloc predilecte, a punta de sol. Un encalç imprevist els havia entretingut pel camí. D'aquestes altures estant, s'albirava tota la comarca de la selva, una immensitat de conreus, riquerals, boscos, masies i pobles submergits en boirines tènues i aperlades. Vers ponent, la testa del Vallarcàs Montseny sorgia puixant, tota rosada per la llum solar, enmig de l'onatge formidable de les suredes massisses. Una quietud i un silenci gairebé paurosos envoltaven el jove, deixat de parada en un lloc estratègic. Sols, de tant en tant, una ombra vertiginosa i un espetec d'ales li feien saltar els nervis. El viatge i el paisatge recuperat de Josep Pujol. De tant dur-la sempre a la mateixa mà, la maleta m'ha deixat un cec vermell i profund. Sempre tinc tendència a emportar-me pesos innecessaris. El tren s'ha posat en marxa, primer a poc, després en sotracs més i més accelerats, en un ritme ternari i monòton. L'estació recula per la finestra i el món es fa molt més gran. Aviat retrobo els meus primers paisatges, aquells que em van estrenar el fitxer de la consciència. Els camps planers i marrons i humits, gavines esgratinyant els sembrats, pujols amb poques pretensions i les muntanyes negades de calitge, aquells horitzons ribetejats de bredes. Em retornen totes les línies modestes i cansades que em van alimentar durant la infantesa. De lluny estant, com coixins, els horts d'arbres blancs en renglera, a Vilobí, a Sils, a Hostalric, ensaien allà d'aquesta meva selva. Cada arbre té, aquest matí, una llapada prima de sol al tronc, i les ombres són llargues, i els ocres exagerats, i els grocs atrapats al capdamunt de les branques, tan coneguts de tardor en tardor, a hores d'ara encara em sorprenen. Moltes gràcies.
Gràcies, Lluís Lucero, per aquest recull que pretén mostrar una mica de cada comarca, generacions diferents, gèneres diferents i gènere també diferent. Això és l'atlas literari, un viatge, era l'últim poema de Josep Pujol, un viatge que vam fer fa 20 anys, que ens va durar 3 anys i que fa 20 anys en aquesta mateixa sala i en aquest mateix escenari va presentar en societat. Era la vigília de Sant Jordi, el 22 d'abril de 2003, I en aquest escenari hi havia una taula presidida pel senyor Carlos Páramo, que és aquí davant, i estic molt contenta que hi sigui, perquè és un dels puntals d'aquest atles, era president de la Diputació en aquest moment. Al seu costat hi havia la Isabel Clara Simó, que va ser la persona que vam encarregar que ens presentés aquest atles. Hi havia en Narcís Jordi Aragó, hi havia en Carles Sapena, que era el coordinador de tot plegat, funcionari de la Diputació de Girona, i jo mateixa. Va ser un acte lluït en el qual ens vam trobar tots i que voldríem recordar avui amb aquesta celebració dels 20 anys. I ara vull donar les gràcies al senyor Albert Piñeira, diputat en funcions de la Diputació de Girona, que ha volgut que sí que poguéssim fer aquesta celebració. Una celebració que fem els que hi som, que no som tots tampoc, per tant, els que hi som i que podem ser aquí avui i que hi hem pogut venir, ens agrada de celebrar, perquè Narcís Jordi Aragó ja no hi és, ens va deixar, però va ser una de les persones, juntament amb mi, que vam coordinar aquest atles i que vam anar a convèncer el senyor Carles Páramo i de seguida ens va dir que sí. Tampoc no hi és en Sebastià Bussom, que va fer el capítol dedicat a la Cerdanya, perquè com heu vist i sabeu, i es veu també en aquella imatge i en l'atles que hem ensenyat abans, l'atles el vam dividir en les 8 comarques. Era la manera més fàcil de fer-ho, després de moltes discussions que vam tenir. I les 8 comarques havien de ser, i això ho vaig dir aquell dia, fa 20 anys, havien de ser cadascun d'ells un volum dels quaderns de la revista de Girona, que era una col·lecció que ja existia, o bé un número 100, perquè en aquells moments n'hi havia 100 de quaderns, que fos excepcional i que fos totes les comarques juntes formant aquest atles. Però vam veure ben aviat que hi havia molt més material que no pas fer un llibret dels quaderns de la revista de Girona, que són petits, no hi cap gaire material, de manera que vam pensar, i en Carles Páramo ens va donar carta blanca perquè féssim el que a nosaltres ens semblava més convenient, que havíem de fer un volum que al final van acabar sent dos volums de 1.200 pàgines, una criatura que va passar 5 quilos i mig quan va néixer, i es veu que un part de 5 quilos i mig és un part difícil, i fet així per les 8 comarques, de manera que nosaltres vam demanar, l'Aragó i jo, que vam ser els que vam tenir la idea inicial, de fet la idea la vaig tenir jo l'any 98 i vaig obrir ja un arxiu al meu ordinador l'any 98 que deia Atles Literari. Per tant, fa 25 anys de la idea, 20 anys de la materialització, però 25 anys de la idea. I llavors vam veure de seguida que nosaltres dos no ho podíem pas fer tot i que havíem d'intentar trobar persones que fossin del territori i especialistes en llengua i literatura catalanes. I vam triar les persones que van acabar fent l'atles, i això és una cosa que sempre ens ha satisfet a l'Aragó i a mi, que la primera persona que li vam demanar ens va dir que sí. Es va entusiasmar i apassionar la idea tant com ens havíem entusiasmat i apassionat nosaltres. I arribat a aquest punt m'agradaria llegir les persones que van fer l'atles, els redactors, perquè després hi ha més gent, els redactors de les diferents comarques, i per ordre alfabètic, van ser Margarida Casacoberta, que no ha pogut ser aquí avui, Xavier Cortadellas, que sí que hi és, la Mita Casacoberta va fer la Garrotxa, Xavier Cortadellas va fer el Baix Empordà, Narcís Figueres va fer la Selma, Jordi Mascarella va fer el Ripollès, i tampoc no ha pogut ser aquí. Jordi Pla va fer l'Alt Empordà, està malalt, em sap greu que no hagi pogut ser-hi. Xavier Xargay va fer el Pla de l'Estany i Narcís Jordi Aragó i jo vam fer el Gimnès, però ens van repartir el Gimnès. Ell va fer Girona Ciutat i jo vaig fer el Gimnès. I en Sebastià Bussó havia fet el capítol de la Cerdanya. Però aquests eren els redactors. Després hi havia moltíssima més gent en aquest equip gros que vam formar. Una persona que també va ser important per tot plegat, a part de Carles Sapena, que era el funcionari de la Diputació que s'ocupava, el documentalista va ser en Joan Vicenç, que també és aquí i al qual també li agraïm que hagi pogut venir. Després vam tenir 6 fotògrafs, perquè l'Atlas, com ha dit l'ordinador de la Casa de Cultura, és un atlas que conté textos, però que també conté fotografies, fins a 1970, fotografies que no són totes les fotografies fetes pels fotògrafs, però sí que hi ha moltes que van ser fetes especialment per nosaltres, perquè nosaltres els demanàvem una fotografia determinada, en un lloc determinat i en un moment determinat de l'any. Per tant, durant un any vam tenir 6 fotògrafs a la nostra disposició, que van ser Jordi S. Carrera, Pere Duran, el qual agraïm molt que sigui aquí, Jordi Gallego, Josep Maria Pararols, Miquel Parés i Josep Segú. Un atlas té mapes i, per tant, necessitàvem també cartògrafes, en aquest cas van ser tot dones, coordinades per Carolina Martí, que tampoc no ha pogut venir per una qüestió de salut. Les cartògrafes que la van ajudar van ser Mònica González Planes, Yolanda Moles, Roset Viviño i Mont Ventura. A més, com que és un llibre tan gruixut, volíem que hi hagués índex toponímic i onomàstic. Dels índexs se'n va ocupar Josep Domènec Ponsatí. Hi ha un índex toponímic i un índex onomàstic. De la correcció de tot plegat se'n va ocupar en Dani Vivern. Del projecte gràfic i la maqueta se'n va ocupar en Pep Cavaller, que ens sap molt greu que no hagi pogut venir, perquè tots vam discutir molt amb Pep Cavaller tot el que anàvem fent. També l'Andreu Soler, que el va acompanyar durant un temps, la infografia és de l'Esteve Carrera i Carme Comas i Jordi Taulats, la fotomecànica en David Coll i la impressió la va fer Gràfiques al Segura. Volia dir totes les persones perquè, de fet, m'hauria agradat molt que tots poguessin ser avui aquí per poder celebrar aquests 20 anys de l'Atlas, però els que hi som estem molt contents de ser-hi i volem explicar una mica com vam fer l'Atlas. De fet, és aquesta el motiu d'aquesta celebració, parlar de les nostres vivències en aquest moment i també del que hem fet després a partir de l'Atlas, perquè 20 anys donen per molt. I filla de l'Atlas és la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent, que va ser creada l'any 2004. I filla de l'Atlas o fills de l'Atlas són tots els itineraris literaris que ha fet la Càtedra de Patrimoni Literari. És a dir, sense l'Atlas tot això no hauria existit. L'Atlas és una enorme base de dades que ens ha permès de fer projectes de recerca sobre jocs florals que engreixen un portal web que es diu Patrimoni Literari, en el qual hi tenim els jocs florals que podeu visitar i també els itineraris de la càtedra. És a dir, que de l'Atlas n'hem tret molt de profit tots plegats. L'hem presentat arreu, a l'Institut d'Estudis Catalans, agents turístics, perquè un dels motius pels quals també Carles Barba va creure en aquesta peça grossa que vam fer és que mostrava la riquesa cultural de les terres de Girona. I allò del turisme cultural del qual parlàvem fa 20 anys doncs també era un motiu per fer aquest atlas. Ens hem trobat aquí per parlar de tot això. No sé si per ordre alfabètic comença en Xavier Cortadelles. Quines són les teves vivències de quan fèiem l'Atlas? Tots en tenim de bones i de patiment també, no? Algunes vegades.
Sí, jo, la veritat és que, com ho vau dir, fa molt content perquè ens coneixíem, però en realitat a mi m'han encertat un tema que sempre m'ha interessat molt, que continua interessant, que és la literatura local, la literatura del Baix Empordà, la literatura del Empordà, perquè com deia un pla, el Baix Empordà és l'Alcova i no l'Empordà és la Sala. Jo ho diria al revés, però es veu que m'ho mirava des de la segona. I la veritat és que vaig a aquest món molt gràcies a això. Va agradar, entusiasmar, em vaig trobar un problema, és que el Baix Empordà és una comarca que és definida, però no, la diferència entre l'Alt i el Baix Empordà és fins clar, això no ho he sigut de veure mai. En Pla també diu que hi ha una barrera que és el Montgrí, hi ha un batent obert i un batent tancat. El batent tancat és el Montgrí, el batent obert és per la Tallada, per Verges, com que justament jo soc més de l'Alt Empordà que del Baix Empordà, jo aquest patent petit em coneixia més aquesta carretera que la d'anar de la Bisbal a Girona. Però llavors, veig el que vaig fer, vaig anar a totes les biblioteques que, del Baix de Sant. Fins i tot vaig arribar a anar a un lloc tan remot com Sant Feliu de Guíxols. que em va sorprendre moltes i moltes coses. Per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, vaig, per mi era remot, i en canvi vaig trobar molts de llibres que no havia trobat altres llocs del Baix de Sant. I moltes coses de Palamós vaig anar a trobar a Sant Feliu de Guíxols. Vaig saber que al segle XIX Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal havien sigut molt importants. Esclar, el Baix Empordà no té una capital definida, té una capital claríssima, que és la Bisbal, això ho he de dir jo, però no té una capital definida. En Josep, em va demanar que no parlés gaire d'en Josep Pla.
Sí, perquè en Josep Pla sol ja podíem fer l'àrea, és a dir, limitem-nos i no ho fem servir tant.
Però anava, esclar, en Joan Fuster també va dir que el Joan Fuster, el 30% de la literatura catalana, parla de l'Empordà. I jo ho vaig tenir fàcil, Recordo que un cop va sortir publicat tot això en Carles Castellanos, que també l'havia tingut de professor, Jordi Castellanos, va fer un article que em va agradar molt, que va dir, diu, totes les literatures nacionals les fan a partir de fer literatura local, de posar un autor o uns quants autors a cada lloc important de cada comarca. I per això ho veurà molt mal. Jo no sé si n'era conscient d'això, segur que no n'era tan conscient com quan ho vaig llegir, però la veritat és que vaig aprendre molt, molt. Vaig anar a totes les biblioteques del Baix Empordà, vaig anar a uns quants arxius del Baix Empordà, perquè hi havia llocs on hi havia biblioteques, vaig trobar moltes coses que no sabia ni que existien, molta gent que no sabia, i em va agradar, vaig aprendre. Recordo que em va passar algunes coses.
Sí.
Una que, per exemple, ahir, perquè ho vaig estar llegint la massa, no me n'en recordava, que ho diré demà, que l'escriptor que ell cubà, ara ho diré demà,
Tres tigres,
l'altre. El ho diré després. El que llegia quan érem més joves, no tan joves com ara. Fins i tot, o sigui, això m'ho va passar a vosaltres i no me n'en recordava, i ara veig que no me n'en recordo d'una altra vegada. És igual, ho diré després.
Al final de tot.
Sí. Fins i tot hi ha una economia, és a dir, una novel·la que tots havíem llegit quan teníem 18 o 20 anys, aquella que porta la guillotina a Cuba, ja sé que no és cap referència, això.
Ara,
Alejo Carpentier. Doncs fins i tot l'Alejo Carpentier s'equivoca i parla de la seva novel·la, perquè és una novel·la ambientada al segle XVIII, parla de la Costa Brava. O sigui que passa aquí perquè aquí és molt.
De fet, tots ens anàvem passant materials.
Sí.
Perquè una mica tots teníem aquesta dèria de recollir textos de llocs i tant era jo del Gironès alguna cosa de l'Alt Empordà com vosaltres d'altres llocs, per tant sí que ens passaven textos. Sí. És a dir, van fer cohesió de tot, això també ho van fer. I fixa't que és treball de recerca, van fer molt treball de recerca, tots plegats, anant a arxius i biblioteques, molt, per fer una obra de divulgació, en realitat. Però el treball que hi ha darrere és important i m'agrada que hagi citat l'article d'en Jordi Castellanos, perquè sí que ens va fer molta il·lusió que ell per
res
aquesta obra que havíem fet
amb tota la nostra il·lusió. Jo quan feia la meva feina, jo penso aquesta, que el vaig importar, jo sempre pensava, hi hauria d'haver-hi una biblioteca comarcal que recollís tots aquests llibres. I clar, llavors, bon, no la tenim, tenim el nom, però no tenim la biblioteca de Càrnies, però és cap a convençut que arran d'això, per mi cal, una gran biblioteca comarcal, o a totes les comarques de Girona, on hi hagi tots aquests llibres, perquè les coses, però se'ns van escapar.
Se'n va escapar alguna?
Sí. Doncs no sóc els que vaig dir les notícies. I vaig trobar.
Moltes gràcies. Bueno, això és una conversa, de fet, eh? Però l'ordre alfabètic li toquen a Pere Durant. Oi que sí, Pere Durant. I tu ja diràs alguna cosa sobre els fotògrafs, també. Hi ha una anècdota de Narcís Figueres que m'agrada molt. Pere Durant, com ho vas escriure tot això?
Home, ho vaig veure diferent dels altres, perquè haver de fer la feina prèvia i feixuga de posar un ordre i buscar i la recerca que s'ha parlat. No, però nosaltres va ser, com sempre, és a dir, trepitjar el territori. Jo sempre he pensat que els escriptors es nodreixen del territori, els fotògrafs també. És a dir, uns escriuen amb lletres, els altres amb imatges, però en realitat és tan potent el nostre espai físic que d'aquí ve, doncs, que tinguem la literatura que hem tingut tots aquests anys, no? I a títol més personal, doncs, una feinada d'espant, no? Llistats immensos.
Llistats immensos, sí. És el que volia dir el que
sí. Però com que ja fa 20 anys, es feia una cosa fa 20 anys que ara ja no es deu fer, suposo, que era agafar un mapa de paper i enganxar uns paperets per fer també l'itinerari, diguéssim, per acotar, doncs, la producció amb els dies que anaves a treballar, i també l'horari. És a dir, me'n recordo molt clarament que tenia el de la Cerdanya, que començava per alt, feia tota la volta a la Cerdanya i acabava pràcticament a Queixans, que ja sabia el que havia de tornar. I, bueno, com sempre ha estat el nostre ofici, és conèixer racons i també la seva gent, perquè, esclar, no hi ha paisatges sense la gent, no? I això, bueno, va ser una experiència molt, molt maca, la veritat, sí. Però és diferent, no? Vosaltres heu tingut molta feina prèvia, vosaltres és executar, diguem, aquesta part més final, no? Però que també has de posar, doncs, la teva part per donar-li el punt de caràcter que necessita, no? Ser divertit.
Ell ha parlat dels llistats, i és que cadascun dels redactors, perquè dèiem els redactors, nosaltres érem els redactors, fèiem una llista, però unes llistes que no era simplement un lloc i un nom. No. Aquí és el poder que ell expliqués aquesta anècdota. Nosaltres llistàvem totes les fotos que volien que sortissin de l'Atlas, algunes de les quals potser no van acabar sortint, per qüestions d'espai o així. Però nosaltres dèiem en quins llocs volien una fotografia i en quina època de l'any. I per això, durant un any, van estar a la nostra disposició, perquè teniu, només hi ha l'hivern, la fageda, com que Maragall la descrivia verda, doncs la necessitàvem verda la primavera, però després la devesa or de Carneo, de Sagarra, llavors la necessitàvem a la tardor. De manera que eren uns llistats plens de anotacions. Cada lloc en el qual s'havia d'anar fer una fotografia portava moltes indicacions.
Sí, però jo amb això sempre he vist una similitud molt gran, perquè l'escriptor sí que va, observa i explica i escriu, no? Però el fotògraf també s'implica, no? El fotògraf no és una cosa d'arribar i vinga, no? Necessites trobar aquell punt exacte del lloc per el que vols explicar, no? I aquest va ser un exercici important, sí. Està bé.
No sé si hi és, ho explica. Els llistats.
Hi ha moltes coses que en què repetiria de les que ha dit en Xavier, no? Ell les ha dit com si res, d'aquesta manera de dir les coses. Però jo recordo també, evidentment, com una tasca agradable i com un resultat, sobretot, molt important, no? Un període de la teva vida, però després també recordo com un esforç, eh? Que era la primera vegada que ens posava, almenys jo, a fer una feina d'aquest tipus. I sobretot, encara que, com deies tu, era una feina que es plantejava com d'una àmplia divulgació, s'havia de fer una cerca bàsica, perquè no existies. I aleshores, esclar, ho plantejaves d'aquesta manera, i també vaig anar a tots els arxius, a totes les biblioteques, he de dir que vaig ser atès d'una manera magnífica i que això, encara que no constin en el llistat de l'autoria, els arxivers i les bibliotecàries de tots els territoris haurien de ser també part dels agraïments perquè van atendre molt bé, diguéssim, que es produïa en cada un de nosaltres, els lectors, segurament en graus diversos, aquesta confluència, no?, d'una banda, com deies tu, una cosa que ja ens interessava, interès per aquell territori, i coneixement més o menys, però el vam acabar coneixent molt més a través de la literatura, però interès per aquell territori i un cert gust per la literatura, més o menys, no?, gust de coneixement.
Tots són filòlegs,
sí,
i professors,
que...
i del lloc, cadascú era del lloc.
Aquestes dues coses confluïen, no?, i aquest interès per la recerca doncs, també hi era i ens va portar a descobrir espais, a descobrir nous textos que no coneixíem. I una cosa que jo vull dir que em sembla rellevant és que descobríem també els precedents de la nostra pròpia tasca. Sí. Això ho he explicat moltes vegades i em sembla que també val a pensar-ho.
Sí, sí.
Per no repetir altres coses que també estic d'acord que s'han dit, no? Descobríem que en Joan Torrent i Orri ja havia escrit un llibre sobre la Costa Brava vista pels escriptors catalans, descobríem que el senyor Josep Romeu ja havia escrit un llibre publicat per la Selecta que es deia La comarca de tal vista pels escriptors. Vull dir que ja hi havia hagut algunes coses. N'hi havia moltes a fora, perquè de fet ens estàvem sintonitzant-nos amb la recerca que es feia fora i amb l'interès que estava creixent a Europa pel patrimoni i la literatura. Això és molt clar, no? Ja ho has dit, però hi havia exemples, sempre parlo del Franco Moretti, de l'Atlas de la novel·la europea, però hi havia d'altres i diguem-ne que a la nostra manera estàvem sintonitzant amb una cosa que després ha donat uns fruits, com has dit, no? De recerca i tal. Però sintonitzàvem amb això, però també doncs, això, vèiem que a casa nostra mateix hi havia hagut precedents, hi havia hagut altres persones als anys 20, als anys 30, als anys 40 i 50, perquè jo sempre dic que aquest país, diguem-ne, ha passat temporades que, diguéssim, se l'ha volgut esborrar o ha volgut que s'oblidés d'ell mateix. I a cada època hi ha persones que tornen sobre el coneixement d'aquest país, no? I el tornen a posar. I vaig descobrir que hi havia també una literatura que en algun moment em vaig dir el paisisme, no? Perquè hi ha una literatura dedicada explícitament, en pla és un exemple, però n'hi ha d'altres i cada lloc et trobaries, no? De persones que es dediquen o que es recreen en el gust per la descripció i per d'aquell tros de territori, no? I això doncs també crec que val la pena dir. Ara, va ser complicat en alguns moments, perquè jo recordo dues coses. Una, les capses de llibres. Perquè quan entrat dia que heu de portar, heu de decidir les imatges que no siguin exteriors. Hi ha portades de llibre, hi ha també il·lustracions... Sí, però com ho farem, això, no? Esclar, i has d'escanejar tu a casa o... En aquell moment, doncs, jo no disposava de... I van dir, doncs, Pep Cabré, doncs, porta els llibres. I vaig anar cap a la Diputació, amb el meu cotxe, amb uns canars d'aquells de portar fruita, amb dos caixes enormes de llibres que vaig portar allà i es van anar escanejant les imatges. No? Vull dir que alguna suada també vam fer, traginant llibres. I l'altra és això de les imatges, que havíem de buscar les localitzacions exteriors. I això també per mi va ser complicat. No? Algunes les teníem molt clares, però d'altres no tant. Hi havia una que era, esclar, la Selva. La Selva és una comarca eminentment boscosa i forestal. Ara no és tant com havia sigut, o ja ho torna a ser, perquè el bosc ho impedeix tot, no? Però volíem que, o jo volia que es veiés aquesta dimensió forestal, no? I se me va acudir que encara que en realitat sortíem una mica de la Selva, no? La carretera de Llagostera a Tossa, ens enfiléssim i en el segon o tercer revolt de la carretera de Tossa, però en comptes de mirar cap al mar, que ja encara no es veu, miréssim cap a l'interior i es veiés tota aquella nota de Santa Ceclina i tot allò. Però esclar, això és una cosa que tu t'imagines, però esclar, el fotògraf diu, sí, però com vols que ho fem, això?
El fotògraf també s'ho imagina.
Sí.
I abans de sortir s'ho imagina.
Però no es podia fer si no t'enfilaves amb un arbre.
Ara.
O es va anar mirant per la carretera i dius, no podem parar enlloc, no podem parar enlloc, al final i ens altres vam veure que hi havia un dipòsit d'aigua. Llavors, doncs, ens enfilem en aquest dipòsit. Ens vam enfilar allà, amb una mena de dipòsit de l'aigua, i allà
allà es va instal·lar i a partir d'aquell revolt i aquell dipòsit vam poder fer la fotografia, que de fet és la doble pàgina, la doble pàgina d'inici de la selva, perquè, clar, d'acord amb els textos que havia triat, doncs també amb la naturalesa de la comarca havia de ser un espai forestal, no?
No. És que el problema que tenien els de les comarques, diguem-ne, més costaneres, és que no hi ha una capital clara. No. Bé, Figueres, una mica per baix. Però la Selva i el Vall d'Empordà, això que tu dius, que anaves descobrint moltes coses, i això et feia patir molt i molt. Jo per això deia això de la biblioteca comarcal, és que feia patir molt i molt, perquè jo estava convençut que em deixava gent.
Sí.
I efectivament me'n vaig deixar
una. Descobries coses des de zero i sí. Pensaves que et deixaries coses.
Sí.
Perquè
no hi havia. O sigui, jo recordo que vaig venir aquí, aquí mateix a Girona, a buscar coses. Ai, no ho sabies. I aquí a la biblioteca d'aquí, trobava coses que no les trobava cap biblioteca de carta, les escriptures no vaig recordar. I després...
I a Maroteca,
era aquí. Bueno, és que és un problema que hi ha a la costa, no? En Josep Pla diu que parlem del Baix Empordà perquè és una comoditat. És còmode dir-ho, però a mi jo tenia moltes més ganes, em sortia molta més informació, sempre ho he dit això, de flaçar, de cultiu, d'esforçar, que no pas de les olives i carrigoles que poc pots tenir. Aquí hi ha molt que escriu.
Això també crec que val la pena explicar-ho. Jo recordo molt les reunions amb vosaltres, sí. Era una persona que, equànim i tenia criteri, les coses no te les deia mai d'una manera sobtada, sempre les deia amb molt
d'elegància.
Això que tu has dit de Josep Pla ho va dir amb elegància, però va dir, home...
Va dir, no m'ho plegis, però
el vaig entrar... Exacte, Pla, mireu de guardar-vos-ho una mica, oi? Hem de reservar una mica, no? Perquè, esclar, si deixéssim anar... Pla ho ocuparia tot l'altre, mirem de frenar una mica, de reservar-vos, no sé com ho va dir, però ho va dir d'una manera molt suau. I després hi havia un altre aspecte, també, que també es donava en comarques que tenim a l'interior amb poblacions molt petites, no? Tu també t'hi devies trobar. Hi havia una consigna que ens donava, i que també té a veure, doncs, amb què era un projecte de la Diputació. D'una manera, home, a la mesura que pugueu, que totes les poblacions
tinguin algun text.
Manera, jo us deia, home, jo d'aquest poble és que no hi ha res. D'una cosa sempre deia, home, els programes de Festa Major, sí. Molt serà que no puguis treure almenys una línia d'algun que es pugui dir. Una línia almenys que es pugui salvar.
I al final acabàvem dient, i si no hi ha res, com fas tu el text?
Jo he de dir que jo hi som, també.
Tots hi som, perquè teníem una antologia de textos dels escriptors que ja sabem, però a més hi havia uns enquadrats, us recordeu, uns entremats, en els quals hi posàvem aquells textos que eren anècdotes o que nosaltres fèiem, sense anar signats, perquè ja se sabia que la comarca era nostra i per tant eren nostres, que no cabien a dins del text. I a vegades era per formir de literatura un lloc.
I també perquè a vegades, o sigui, Abusses, per exemple, ho tenia solucionat pel Manuel Costa.
Sí. I Romanyà també ho tenia solucionat. Que ja m'han dit aclar d'abans.
Amb la Mercè de sí, però jo que tenia un sort que algun poble d'aquests del Baix Empordà, el Ultramort, per exemple, aquí el devia. Jo ho sabia, perquè el devia va tenir una casa. Un dia vaig estar dinant un restaurant i tenia aquí el devia pel costat. I no sé què vaig menjar, no escoltava una mica d'ell. Però clar, aquí el devia no té res a veure. Però va fer un poema a l'Ultramort. Els requadres aquests també anaven de compte. Perquè els expulsaves, per exemple, els expulsaves, però els expulsaves. És que aquí el devia amb Ultramort, hi ha donat un... com jo em xoia, però estava bé.
De tant en tant rebíem una nota de l'Aragó que deia mira't aquest text que crec que t'agradarà. Mira't aquest text que crec que t'agradarà.
Perquè
ja havia trobat alguna cosa al cel i te l'enviava.
Que jo no ho vaig saber. fins que m'ho va dir, ja era publicat, no sé si és... Em vol dir l'agost.
Ah, sí. Doncs
pues clar, jo em vol dir l'agost, no tinc ni idea, em vol dir l'agost. Pues que això també em demostra que Planxa d'Aro no existia. Perquè la biblioteca de Planxa d'Aro era fantàstica, continua sent. Era, no vaig quedar parat. Pues clar, és una biblioteca nova, Planxa d'Aro que no era més passat.
Pues clar, és clar.
Moderació, per exemple. Esclar, ningú no s'havia preocupat d'això. Ningú no va parlar de l'agost de l'agost fins que... Fins que
sí, perquè no t'ho vam dir abans.
Sí, no, però perquè es pensava. Es pensava. Sí.
Clar, jo tenia un altre problema que era la selva limita amb altres marques amb les quals diguéssim, en un moment de la història...
Ah, Caçada a la Selva.
Ens hem discutit.
Era més de Caçada a la Selva.
Exacte, era Déu.
Es deia de la Selva.
I vaig haver de buscar fórmules tant en la redacció com en els mapes. La meva obsessió, si te'n recordes, era parlar amb els cartògrafs i parlar amb el dissenyador, perquè jo no volia que hi hagués límits. Feu-me un mapa de la selva, però que no hi hagi cap ratlla, perquè si surt Caçades, o fins i tot si surt Santa Susana amb el Grat i el Blau Maresme, que és gironí, no vull que hi hagi una ratlla. No vull que hi hagi una ratlla allà. Vull dir, no em parlaré d'aquells pobles, però vull dir, si en algun moment hi ha un mapa, no vull que hi hagi una ratlla allà, que hi hagi una frontera. I en el text també hi ha diverses ocasions que parlo de que alguns límits territorials que a vegades es pensen, com el Montseny o les Guilleries, que històricament tampoc han estat una frontera, perquè no estava plenament habitat. És ara. Ara són més frontera que abans, perquè hi vivia gent i la gent hi transitava. No? I després l'altra dificultat era tenir el Montseny.
Sí.
Que ens toca, i esclar, si tens el Montseny, jo hagués pogut fer els 14 capítols del Montseny.
Sí, és fàcil.
Igual com el Pla, el Pla en autor, el Montseny és, és el mateix. Si volies dedicar-te al Montseny, de textos en tenies per dar i vendre, escrits des de la banda gironina, des de la banda osonenca, des de la banda vallesana i barcelonina, els que tu vulguis. Allà va ser una feina, al contrari, de fer-ne un capítol, dintre de la part de la selva, fer un capítol del Montseny, amb un esforç de síntesi enorme que en altres llocs no hi era. En altres llocs es podies espaiar, no? Aquí havies de concentrar-te, tenies molt de material. Sí, això sí.
I van posar també escriptors pintors.
Sí.
I vam il·lustrar-ho amb quadres d'escriptors pintors, per exemple, el de Rossinyol i el de Prudenci Bertrana, que són la mateixa pàgina, és preciosa aquella pàgina, de les cases de
Sí.
Però van decidir que no hi posaven quadres de ningú més si no era escriptor. I d'aquí va sortir l'Atlas pictòric.
El pictòric va venir després.
Perquè nosaltres no podíem encabir tota la pintura que s'havia produït a les terres de Girona. I d'aquí va sortir l'Atlas. Jo deixo, sí que volia explicar una cosa que és, la tinc fixada a la retina des de sempre. Vosaltres sabeu, la Casa Masó, ara és una casa museu que es pot visitar, però en aquells moments era la Casa de l'Aragó. I a la taula del menjador, que ara no es pot ni tocar, a la taula del menjador hi tenien estès durant mesos tot el que havien d'anar maquetant per l'Atlas. Abans de passar per casa de Pep Cavaller, que vam anar tots a casa de Pep Cavaller,
les cases
allà a Sant Gregori, sí. Però abans Pep Cavaller, l'Aragó i jo eren allà, a la taula de Masó, i ho tenien tot posat i anaven fent les pàgines. Una per una, les 1.200 pàgines de l'Atlas, les anava fent una per una allà. Vol dir que tots aquells llibres que tu havies portat amb el teu cotxe a la Diputació i que en Joan Vicenç s'havia ocupat d'escanejar i de repartir... Joan Vicenç, també podries explicar moltes anècdotes, tu. I en Xenia Xargaigues aquí també. Hi ha moltes, eh? Doncs llavors nosaltres ho posàvem tot a sobre d'aquella taula i anàvem fent les pàgines. I així vam viure aquella casa museu, que ara és una casa museu. En fi, ens ho vam passar molt bé, tot i les penúries que sempre passes, esclar, que si ara no arribaré, que si faré tard, que si...
Que si m'he deixat aquest.
Que si m'he deixat aquest, que si m'he deixat aquest, sí. Però, esclar, havíem de posar límits temporals i de tot. Vam acabar decidint que hi posaven textos d'autors nascuts fins a 1975. Primer havíem partit de 1962, però vam dir, no, hem de posar de més joves, també, fins a 1975, perquè ens hi ha tres, recordo, amb Forrulleres,
sí.
I amb l'altre, amb Forrulleres i tot.
Recordo que havia dit que el meu text de Castells d'Escort, que no hi havia de l'Andalbert,
80, com no. Aquest moment nosaltres, però bueno...
Amb la gent, que també van pensar sí. Que valia la pena.
I que potser 20 anys hi haurà de nou.
Ah, sí, ara...
Això és el que nosaltres dèiem, el que estem fent és una foto fixa del segle XIX al segle XX fins als nascuts al 1975, però l'Àguila s'està construint cada dia. El que passa que és impossible d'anar accedint. Sí. Quan el van posar a la xarxa, a la portal web, que això sí que ho va fer la càtedra, amb un projecte de la Diputació, ens escrivien els escriptors a la destra de la càtedra i ens deien, jo no hi surto.
No.
O és que tu no hi sortiràs perquè no ets a l'Àguila ja. O per l'edat, o perquè pel que fos, eh? Perquè vas escriure l'obra després d'haver publicat nosaltres l'Atlas, i ens van escriure uns quants d'escriptors dient-nos això, eh?
Sí, jo estava... vaig arribar a aprendre tantes coses, que un dia que era el nom cap del Premi de Mig de Bretanya, com va guanyar el Truman Capote, aquest home, em vaig quedar parat, que fins aquells de Barcelona no sabia si que no m'acabo que havia escrit
a Sant Feu. A la Bors.
Em vaig quedar parat. Jo els anava dient, o sigui, ho sap tothom.
Sí, ho sap tothom. Allà, ho
sap
tothom.
Sí. Sí, sí.
No sé, ignorés, si anem tard, si tu, Albert, vols dir alguna cosa. O... Sí, per dir-nos unes quantes coses, eh? Si donem, exacte, en Joan Vicenç, en Xavier Xerrany, no sou aquí, si voleu dir alguna cosa.
Sí.
Joan Vicenç,
bé.
Que et van fer patir, eh?
Sí, però també va ser una molt bona experiència, és a dir, jo tenia 20 anys menys que ara, i treballava amb els mestres, tots plegats, començant a la mateixa Maria Àngela, que l'havia tingut a la universitat, i per l'estimat Narcís Jordi Aragó. I després vaig anar coneguent els autors, perquè no els en coneixia tots, en Xavier sí, perquè és de casa per al·lusions, com a bon canxó que sou de Sant Feliu, que potser podríem parlar de posar la biblioteca comarcal, poder, el coneixia. Jo vaig aprendre molt, i hi ha bons moments i mals moments, és a dir, també me tocava fer aquella feina d'anar a perseguir els autors i autores perquè complissin els terminis, perquè tota aquesta màquina es posava en funcionament sobre un calendari. I me'n recordo, qui no diré noms, de diumenges a les nits, telefonar i dir, Pepito o Pepita, aquell text. Ai, és que escolta'm, no me trobo bé, vaig enfonsar-me, si me veixis ara, no he pogut fer la feina, demà t'ho daré. I aquest demà no arribava mai. I aquesta era una de les meves feines que sí. Tocava fer.
Ara, feia de dolent.
Fotos fixes que m'han quedat, i ho va dir la Maria Àngels. Les estones que jo vaig estar sentat en aquella taula a casa Masó, amb en Narcís Jordi, aprenguent-hi, revisant i anant amb els llibres en Narcís de Montevall, ho tinc fixat aquí i en el cor. I això me quedarà sempre, perquè són unes lliçons de vida amb uns protagonistes que tens una oportunitat només de fer-ho. Bé, jo crec que vam aprendre molt. I vam riure també, me'n recordo, cap tots, cap a cap Pep Cavaller, anàvem a berenar, perquè el noi dormia, treballava molt de nit, era un noi que no sé si encara no ho és, que treballa bastant de nit, que no l'emprenyin, que no sonin telèfonos, el dematí per ell, per tu, el teu dematí per ell era la nit, no podies trucar abans de les 12 o de les 11, i a la tarda hi anàvem. Sí, teníem que anar-hi, ens adonava de berenar, a davant d'aquests mags...
Molts ordinadors tenien.
Molt d'ordenadors, i bueno, era tot d'una manera... I el que ha dit en Pere també, aquells mapes, els fotògrafs que feien tota la ruta, que jo sobretot anava seguint el de Baix Empordà perquè ens coneixíem i la feina que vam fer. I de tot el material acumulat se'n podrien fer una altra de versió d'Àngeles, això segur encara ara, eh? Tant de textos com de fotografia. Jo va ser una oportunitat d'aprendre i d'apropar-me al món de la literatura que no podré agrair mai. Però la confiança que em van depositar per portar el tema de la documentació
i demanar permisos.
I demanar
també permisos. Vas demanar permisos.
També vaig demanar permisos, és cert.
I ens vàrem... Des de la Tramuntana, per exemple, de l'I, de feina.
Sí. Sí. Bueno, i després te'n dones compte i arribes a la realitat i a vegades veus doncs, que has de pagar més drets d'imatge per reproduir una fotografia que no gairebé el que va costar corregir tot el text de les 1000 i escaig pàgines de l'Atlas. Però bueno, i bueno, això és el més agraïdor, eh? Però en podrem parlar moltes d'anècdotes i d'hores, però d'hores que ho feies amb molta passió i amb molta, i encantat. encantat, perquè era una font de coneixement constant, constant, i vaig descobrir autors i autores que no ho sabien. I, bueno, i va ser una gran experiència, eh? Això. I amb el temps te queda els bons records, evidentment, eh? El foto fixa. I les enrabiades o frustracions, amb el temps les oblides, està clar. Eh? Però, bueno, tots ens vàrem discutir molt, després ens estimàvem molt, perquè jo era el sac de cops, perquè els anàvem al darrere, no has presentat això, oh, és que escolta'm Joan, patatín, patatam, i bueno, i al final tots ens vàrem entendre molt, la veritat. És un equip, vàrem ser un equip humà, bueno, encara ja no es podria repetir, malauradament, però que tots anàvem tots a una, i el projecte va sortir fantàstic.
Això, aquesta taula, o aquesta taula, aquesta celebració també és un homenatge a l'Aragó.
Sí, sí.
Xavier Xergai,
el meu record és una mica diferent de tots ells. Deu ser que la comarca del Pla de l'Estany no acaba d'existir del tot, com la resta. Perquè quan vaig començar a buscar informació, tota se centrava en Banyoles, però és que a més, pràcticament tota se centrava en l'Estany. Pràcticament tot eren poemes, efluvis poètics relacionats amb l'Estany i poca cosa més. I aleshores el neguit que vaig tenir era això.
Fer la comarca.
Fer la comarca.
Vas fer, literària la vas fer.
I recordo que hi havia una cita d'en Narcís Oller i vaig dir, és que és això. Narcís Oller arribava a Barcelona, s'aturava el Flora, canviava de diligència i se n'anava. La comarca és això. Un lloc de pas. I clar, va ser, ho vam començar a fer i quan ho estàvem fent es va editar Els Soldados de Salamina. I aleshores, hurra! Ja, Cornellà de Terri, que no és només Banyoles. A més, recordo també el que ha dit en Xavier, el neguit, quan ens vau dir que no podíem fer servir Josep Pla. Dius, home, també m'he de treure pla. Recordo també que vaig poder fer entrar una cosa que no estava permesa, que era una cita de Ramon Muntaner, que era literatura medieval.
Però
esclar, Ramon Muntaner parlava que havia de deixar una senyora a prop de Banyoles, i vaig dir, aquesta és la meva. Torna a ser de passada, però passa per Banyoles. I sí, va ser una experiència molt treballada. Jo no vaig voltar tant com en Xavier, eh? No. Perquè estava tot molt centrat a l'arxiu de Banyoles, bàsicament. Sí que vaig venir aquí algun cop. I la sensació aquesta, i sobretot quan fèiem les reunions, jo pensava, ai que no atrapes, no arribes, no ompliràs tot el que necessites. Bé, des de llavors, abans deia en Pere, crec que les obres publicades que parlen de Banyoles han augmentat de manera exponencial, molt, moltíssim. Crec que tampoc és normal que hagin augmentat tant i tant en tan pocs anys. Per tant, requereix una segona edició.
Bé, jo sí que penso que l'experiència de l'Atlas, hi va haver escriptors que van pensar que es dedicaven a un lloc i escrivien sobre aquell lloc per fer literatura d'aquesta, que podia sortir en un altre Atlas. Però durant una època m'ho va semblar a mi, que hi havia moltíssima gent que anava escrivint sobre llocs que no tenien autor.
És perquè es va, dèiem abans que sintonitzàvem la tendència de la recerca, també sintonitzàvem i es va produir en aquells anys el boom del patrimoni literari. I el boom del patrimoni literari eren les rutes, no? I en qualsevol lloc es buscava que si no tenies un jaciment arqueològic per visitar o un casalot, almenys algú hagués dit alguna cosa. Són les rutes literàries que ara es poden fer ben fetes i que hi ha exemples magnífics, però vull dir que en aquell moment aquell primer boom, no?, buscava sota les pedres algú que, i algú va fer alguna novel·la, no?, perquè es pogués fer la cosa.
Sí, 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 que sí.
Sí, és que per un costat jo trobava gent que posava, pagava molts perquè havien de posar un lloc, perquè no tenien res a veure. I per un altre em trobava gent que diu que estic a la ciutat. I a mi em sap greu, perquè, esclar, amb els anys he anat a saber més coses, que com a Ventura Pellegués, que a mi era molt, era molt, bueno, Pals, per exemple, recordo la ciutat. Hi havia una biblioteca que era el col·legi, era el col·legi, la biblioteca, i llavors tenia molt poca cosa. Si hagués estat, si hagués sigut ara, però jo hauria sortit molt més, perquè realment hi ha fet moltes coses que aquest home és un gran autor, mitifica el Baix Empordà, no ho veig ningú. I això en aquest temps era impossible de trobar, com a mínim per mi, perquè és que no era lloc que el Baix Empordà. Ara segurament tampoc, però com a mínim s'ho comença a saber. I més hi ha una cosa que s'ha de les xarxes.
Sí. A partir d'aquest any, doncs, també es va crear la Catedra de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona, sinó que ens van encarregar la ruta del Ter. Van fer tota la literatura del Ter, el Consorci del Ter, i ens van encarregar el Consorci de les Vies Verdes, la ruta de les Vies Verdes, també, tota la literatura. Esclar, ho vam poder fer sense fer tanta recerca prèvia, perquè ja l'havíem fet tots plegats en l'Atlas, i tot anava sortint de l'Atlas. I altres coses que hem fet,
eh? Però que segur que hi ha molta gent que ara no sé com ha pensat, no un lloc com un pretext, sinó cosa que sé.
Sí, sí. Bé, no sé, què més podem dir? Ja hem dit moltes coses. Segur que sí que podríem dir-ne moltes més.
Allò que deies abans de què hem fet, hem fet xerrades.
Sí, sí, vam fer un curs d'estiu, també us en recordeu, a la Universitat de Girona, que cadascú va fer la seva marca.
Bueno, jo fa uns anys encara no fa gaires, tot passa molt de pressa. A la vegada que els diaris de Tamariu van fer un debat sobre si és que tinc res dir o faig una foto, si existia la literatura de problemes. Sí, i a mi em va dir de febrer, en podria un jo i jo, i si el punt de partida és i no una marca de tot.
Penso que t'has de posar el micro més amunt, no sé com.
Sí, o callar.
És una altra possibilitat. Però si tens coses a dir, posa-ho.
No, no, no. Si ets el teu micro, m'ho coteja. M'ho coteja
el micro. D'acord. No sé si hi ha algú més que vulgui explicar alguna cosa sobre l'Atlas. Lluís Lucero l'ha viscut també, l'Atlas.
Jo una cosa que vaig veure al cap de molt pocs mesos d'haver-se publicat l'Atlas, i no diré noms, en un acte públic vaig veure una autoritat fer una intervenció en què volia fer una lloança d'aquella població i coi, això em sona. I efectivament estava citant el text de l'Atlas, que en part era d'un altre autor, però en part era meu, del text que lligava un autor amb l'altre, perquè fèiem com una ruta, és veritat, era una ruta, no?, però redactada, i vaig dir, ostres, ha fet servei això, ja veig que ha fet servei, perquè algú se l'ha mirat, perquè li han dit que havia d'anar a inaugurar no sé què a tal poble, què hi ha aquí d'aquest poble? Doncs l'Atlas entrarà i em servirà, perquè això sí que ho vaig comprovar-ho, ja dic, feia molt poc que l'Atlas estava al carrer, que ja es veia servir, almenys en aquesta faceta.
Clar, perquè a part dels entramats hi havia aquestes citacions que fèiem nosaltres al llarg del nostre discurs. D'uns 1.000 escriptors era això. I lligar unes citacions amb unes altres. Vam acabar aprenent-ne molt, de lligar. L'Aragó era el mestre en això, perquè si veu aquelles columnes que feia
ja em feia gràcia perquè anaves a un lloc i explicaves, ell no em deia res, a mi no em deia res. I llavors, quan li havies explicat tot, li havies trobat a ell, i què?
Que te'n deia un de nou.
Però és que se'n deia un de nou.
Això sí, això sí.
I què?
Que no l'has trobat, aquest.
No l'has trobat.
Bueno, la regó...
metgista que igual va passar dues o tres vegades al Mediterrani, al viatge al Mediterrani.
Ah, el que va anunciar.
No, no, un altre, ara no em ve el nom. Però em va passar dos o tres textos. I coneixia tota una literatura que ell havia, de gent que ell havia tractat, no? I que no, a la revista de Girona en parlava, alguns autors, alguns poetes d'aquests que es presentaven als premis que eren immortals, no? I
ella també li va posar.
Exacte.
Per exemple.
I doncs una cosa que, així com has parlat de... Així com has parlat de que hi ha hagut una continuïtat amb alguns projectes de recerca liderats per tu, que hem tractat sobre... I ara per la mita, que hem tractat sobre els jocs florals i els certàmens literaris, que era tot un fenomen, no?, que també nodria literatura territorial, no? Hi ha un altre aspecte, en el qual jo també m'he trobat treballant, que és l'aspecte de l'estiuetge, no? I els autors que aterraven en un lloc perquè era el seu lloc d'estiuetge, no? I això ha donat també lloc a unes visions a vegades idealitzades tremendes, a altres el coneixement profund del lloc, però ha donat literatura. No? El fet de viure una temporada d'estiu en un balneari o en un lloc de costa o un lloc d'interior ha generat textos, no? Cerdanya és un cas molt clar.
O a Caldes, o a Balneari Prats, a Montserrat Roig i Cafè, a l'Hora Violeta, la Teresa Pàquies
també hi ha. Aquests llocs, vull dir, que han generat, o han concentrat, no?, han estat llocs de densitat literària, no?, a part de l'Ermita de Santa Cristina, que jo sempre dic que és un dels llocs que més literatura ha concentrat, no?, almenys a la nostra zona, però després hi ha tots aquests altres llocs que per causa de l'estiuet han generat també textos, no?, i aquí hi ha tot un filó que s'ha anat continuant i que s'han fet jornades, també, que és un tema que també hi està vinculat.
Doncs, sí, anem la paraula a tu. Si tu la tens, com vulguis.
Sí, bueno, primer jo gràcies a totes i a tots, particularment a la Maria Àngels, al Narcís, al Xavier, al Pere, i a totes i tots gràcies per ser avui aquí, el president Pare Montà. S'ho vull deixar, però també li agraïm molt que hagi vingut. Els aniversaris s'han de fer, jo sempre dic que els aniversaris s'han de fer perquè els aniversaris, a banda d'una felicitació col·lectiva, són reconeixement i gratitud, també, sobretot, pels que ho han fet possible, pels que encara hi són i pels que ja no hi són. I, per tant, el primer que voldria fer és fer un agraïment col·lectiu a tothom que ho ha fet possible, perquè és una obra magna, podríem dir, d'aquestes que queden, i, per tant, també volia recordar-ho. Jo, abans de venir cap aquí, quan pensava amb l'Ales de Patrimoni Literari, que he tingut la sort de llegir-me ja fa un temps, el símil que em venia al cap era un símil musical. Permeteu-me que faci una petita referència. No sé si mai heu sentit de l'òpera de Guillem Tell, l'Obertura. L'Obertura és una mica llarga, però sempre quan es representa, només fan els tres minuts finals aquells que són molt coneguts, no? Quan tu sents allò, què sents? Tu sents unes notes, sents una música, els tres minuts finals de l'obertura, també, que és coneguíssima, si no l'escoltessis, la sentíssiu ara, tots sabríeu la que és, però en el fons, què t'està abocant allò? T'està abocant unes notes, t'està abocant una melodia? No. T'està abocant una màquina, t'està abocant un teler i t'està abocant una fàbrica de la revolució industrial, que és el ritme del... El ritme és... Per tant, en realitat, sé que això és molt ortodoxe, no sé si us voler dir, però és que... Per tant, en realitat, què està fent l'artista, el músic? Està fent una cosa tan simple que, a través de les eines que hi coneix i que domina, que és el pentagrama, la notació musical, el ritme, t'està abocant, a vegades és una emoció, a vegades és un sentiment, a vegades és la tormenta, a vegades és la pluja, a vegades és el que sigui. En aquest cas, un talent, una màquina, la fàbrica de la revolució industrial. El teu cap no està sentint una melodia, se'n va a la fàbrica de la revolució industrial. Si mai escolteu el primer CD que es va gravar a la història, el CD, aquest format que sembla que havia durat tota la vida, que jo em vaig comprar un món i ara m'agrada la casa plena de CDs i feia de trobar aviat un reproductor per poder-lo reproduir, i és el primer CD que es va gravar, la Sinfonia Alpina de Richard Strauss. Què és la Sinfonia Alpina? La sinfonia alpina és des de la nit fins a la nit següent, la pujada a una muntanya i la baixada és tota l'experiència de la muntanya, però és el bosc, és el riu, és la boirina, és el capvespre, és el paisatge, és la carró, és l'arribada al cim. Per tant, en realitat, la música, més que una melodia o un poema sinfònic, la paraula poema està molt bé, un poema sinfònic, en realitat el que t'està descrivint és un paisatge, t'està descrivint dues coses. El paisatge, els llocs per on passa, i l'experiència de l'excursió, l'experiència de la pujada a la muntanya. Fins i tot diria que la música és instrumental. La finalitat, és a dir, la música té un punt instrumental, la finalitat acaba gairebé sent una altra. En l'atles literari, què fem? No? Doncs fem una mica això. Abans en Pere Durant deia els escriptors es nodreixen del territori, els fotògrafs també, els pintors també, no? És l'atles paisatgístic que va venir a continuació. Per tant, en definitiva, és a través dels mots, a través de les paraules, a través de la literatura, abocar-nos, no?, un paisatge i un territori. Dit d'una altra manera, reconèixer els paisatges a través de les paraules. Quan parlem de paisatge, que abans es deia, el territori i la seva gent. És l'espai físic, el medi natural, però és el context, el medi sociodemogràfic, etnogràfic, sociològic, digueu-li com vulgueu dir. No, és el que abans dèiem de l'excursió. És els llocs per on passa, no, Strauss amb la seva ment, no, quan fa la sinfonia alpina, és els llocs per on passa, però és la vivència o l'experiència de la pròpia excursió. I en l'art literari és una mica això, és a dir, per dir-ho d'alguna manera, quan el lloc no és només el context, no és l'entorn, no és el dir, abans com deies, Javier, que m'agrada molt, hem posat Palamós perquè l'havíem de situar a algun lloc, però podríem haver posat Jerez de la Frontera, no. En aquest cas no és tan així, sinó és una mica quan el context esdevé el centre o la finalitat en si mateixa, no un espai, un entorn. O dit d'una altra manera, que abans he fet servir la paraula viatge, és un viatge per la demarcació. Podem viatjar en cotxe, podem viatjar en tren, podem viatjar en bicicleta, a peu, no. El nostre és un país caminable, que digui jo, escala humana, que es pot caminar, que això no tots ho tenen, no. Podem viatjar podem viatjar des de casa, també. Des de casa viatgem molt, si volem. I amb la imaginació i amb la ment. Perquè al final l'espaisatgístic, què és? És un viatge per la demarcació, a través de la pintura. I l'atles literari, encara que ens quedem sentats al sofà de casa, què és? És un viatge per la demarcació, a través de la literatura, a través de les paraules, a través dels mots, a través de la creació literària. Val? I a més, a banda d'aquesta podríem dir geografia literària o literatura geogràfica, i és una literatura per tant una component territorial i que en certa manera configura un punt de literatura nacional. I per tant, exacte, té un punt de sentiment identitari, de sentiment de pertinença, perquè identifica la creació cultural amb el lloc físic, amb la màxima expressió del terme. Per ser una cosa, vull deixar d'estar-la de dir a la Biblioteca Comarcal de Xerdà, que és la Biblioteca Comtat de Cerdanya, ara que la vam reformar precisament no fa gaire, perquè inaugurar l'estiu passat, una de les coses que vam fer des de l'Ajuntament va ser crear una sala ad hoc, la vam fer en express, perquè hi hagi tota la bibliografia i tot el que s'ha escrit sobre Puigcerdà, sobre la Cerdanya i sobre el Pirineu. Sobre Puigcerdà i sobre la Cerdanya ja té tot el sentit del món, no és el municipi, som la Biblioteca Comarcal, és la capital de comarca, sobre el Pirineu també, perquè bueno, algú hi ha de pensar-hi, del Pirineu, diferent del Pirineu. És a la vegada també una descoberta d'autors, l'atles literari, perquè al final a vegades el que ens queda tan a prop, a vegades ho desconeixem, i per tant ha estat una oportunitat per molts de descobrir autors que no coneixíem, fins i tot de tocar de la cantonada. I una cosa que també vaig comentar molt de passada, però que m'agradaria comentar, és una obra de les que deixa cosa, de les que deixa petjada. Han fet moltes, la Mireia ho sap, d'obres a través de l'àrea de comunicació cultural i de la divulgació. En general, jo penso que totes estan molt bé i que són molt dignes, però d'obres magnes, el que deixi impòsit, no n'hi ha tantes. És l'art dels literaris, l'art dels paisatgístics, són les històries comarcals. Aquestes sí que són obres d'aquestes que deixen petja. Per tant, en realitat, el que fem és un viatge per la demarcació a través de la literatura, si anem a llocs tan i tan remots com Sant Feliu, ho farem a través de Sant Feliu de la Costa Brava de Gaziel, i si anem a llocs tan i tan cèntrics i tan clarament capitals, com la comarca de Puigcerdà, tindrem moltes oportunitats també. Tindrem moltes oportunitats. Jo sempre li dic a la gent, quan em ve a visitar l'Ajuntament, a l'Ajuntament només hi ha dos fragments de text a l'Ajuntament de Puigcerdà. Un que posa a casa de la Vila. Això no vam ser gaire originals. No, hi ha un Ajuntament, casa de la Vila, casa consistorial, és igual. Però n'hi ha un altre, un petitet, que posa, que és de Joan Maragall, per cert. M'agrada el balcó de la muralla, quan la gent de la Vila hi va a badar, i avui quasi immovible, del pas de la llunyana tempestat. I en realitat, quan tu surts a la plaça de l'Ajuntament, no sé si hi heu estat mai, i mires la vall de la Cerdanya, és que és això. Jo sempre dic a la gent, quan a vegades la gent mira la vista i tot això, jo sempre els dic el mateix a la gent. Hi ha dues grans definicions del que estàs veient ara. Una és aquesta de Joan Maragall, que normalment el bo ja està inventat. Sempre descobríem la sopa d'aigua moltes vegades, no, a vegades la bona literatura ja fa temps que va ser escrita. No? Un és aquest, i l'altre és el Canigó. Quan diu allò el Canigó, el fragment del Canigó aquell que diu és del Caní la serralada enorme, ciclòpic en forma de muralla, que serva el terraplè de la Cerdanya, les aigües, les aigües, bueno, és que és igual, etcètera, etcètera, és el que estàs veient en aquell moment. No hi ha ningú que hagi descrit millor l'experiència de travessar el Pirineu que a través d'aquest viatge imaginari de Gentil i Flor de Neu del Canigó, ningú ho ha superat. Tu quan vas a fer l'Oia de Núria, per posar un exemple d'una cosa que està molt de vora a nivell esportiu, l'Oia de Núria, la cursa de l'Oia de Núria, que ara es fa i que surt per la tele i que TV3 la retransmet, és el de Puig en Puig pel Coll de Finestrelles enfilant del Puig Mal a l'alta cima, és això. És la descripció que fa Verdaguer. I per tant, posar l'exemple de Puigcerdà, però Puigcerdà és la ruta de Font, no? Posar un exemple més recent, i aquesta febre, en algun sentit de la paraula, que hi va haver un temps en què crear rutes literaris, això l'Atlas Literari va contribuir molt, l'Atlas Literari va ser el gènesi de moltes coses, després m'hi referiré, però per exemple va ser d'això. O per exemple, és aquesta literatura d'estiuets que abans comentava el Narcís, perquè Pilar Prim, de Narcís Oller, al final què és? Al final és el Rossinyol, el Narcís Oller, etcètera, que venien a l'Espiuetx a finals del XIX a la Cerdanya, i s'implica el turisme per tothom, és un invent modern. L'Espiuetx és per la burgesia benestant, majoritàriament en aquella època la burgesia benestant barcelonina, majoritàriament. No? I a banda de Pilar Prim de tota la trama, quan hi ha la descripció de la Cerdanya? Quant d'important no és només el que passa i el que passa, sinó fins i tot el viatge per arribar-hi. El viatge és important, a Pilar Prim, i la descripció del viatge. I tot això fet amb àmbit de marcació, aquesta relació paisatge, literatura, cartografia, o territori i paisatge, o literatura i paraules, poseu-ho el que vulgueu, doncs aquest viatge a través de les paraules, aquests espais descrits, podríem posar-hi molts noms, aquesta correspondència entre la part escrita i l'entorn, no? I el que percep el visitant, no? Doncs una mica això és l'Atlas Literari. Penso que ha sigut una obra molt, molt magna que nosaltres ens en sentim molt satisfets com a Diputació, perquè ja dic que és de les que penso que deixa pòsit. M'havia apuntat una llista de noms, però bueno, el llistat seria interminable, a banda de l'Empordà Sol, que ja s'ho menjaria tot com dèiem abans. Però sí que una darrera reflexió que sí que m'agradaria fer. L'Atlas ha estat la gent. L'Atlas avui, probablement reeditar-lo, no sé si tindria tot el sentit del món, ara el tenim penjat a la web, potser una revisió sí que té més sentit, en realitat un atlas literari has de posar un límit temporal, perquè si no acabaries mai, però és dinàmic. Un atlas literari en realitat és un procés de construcció permanent, perquè per sort cada vegada s'escriu, potser cada vegada s'escriu més sobre el territori. Si avui mirem la literatura que es fa del Pirineu al Pirineu, que parla del Pirineu, i posem el retrovisor i mirem fa unes dècades enrere, un segle enrere, al final el Pirineu era l'espai aquest mitificat de la muntanya, que no és només un lloc físic, sinó un element d'identificació de país i d'allò quèmic. amb un sentit que hi havia guia espiritual o sagrat.
Sí.
No?
Com un sagrat.
Exacte. Avui no, avui sí que fem. Aquesta sala de Puigcerdà de la biblioteca aviat la tindrem completa. Per tant, l'art literari és un procés de construcció i de creació permanents. Però per sort, en el seu dia, i penso que ha sigut una de les grans publicacions que ha fet la Diputació, es va fer aquest atlas literari, per això penso, he parlat amb la Maria Àngels, que era molt important celebrar-ho, reconèixer la feina feta, agrair a tothom. També és una manera de fer un homenatge als que ja no hi són. Jo sempre dic les persones passem, però ja que et queda, els que ja han participat, però no sé si Jordi Aragó és un dels seus llegats aquest. I només la darrera reflexió que volia fer, abans de donar-vos les gràcies, com he fet abans, a tots els que ho heu fet possible, l'art literari va ser la gènesi, la llavor, l'embrió, poseu-li el nom que vulgueu, de tot un munt de coses que van venir després i que han estat molt interessants. La càtedra de Maria Àngels Anglada, Fages de Climent, les rutes literàries, els paisatges literaris, l'exposició que vam inaugurar a l'any passat, al novembre del 2022, allà al Pla Ciutat de Sant Domènec, de la UDG, precisament sobre això, sobre els itineraris literaris, i la càtedra. I una darrera cosa, que abans també s'ha dit molt de passada, però m'agradaria destacar-la. Va ser un impuls perquè molta gent, una, pensés que es podia escriure del seu lloc i del seu entorn, i que quan volia escriure no feia falta que s'anés a buscar l'altra punta del món, i la segona, que la gent se sentís orgullosa d'escriure del seu territori. I en això penso que l'altre també va fer-ho. Moltes gràcies a totes i a tots.
Moltes gràcies.